Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El cinquè dia de guerra a l'Orient Mitjà, lluny d'esclarir-se per quin camí seguirà el conflicte, suma nous elements d'incertesa. Avui un titular acapara totes les portades, el no a la guerra, embrandit per Pedro Sánchez avui de matí en resposta a les amenaces de Donald Trump de tallar tota relació comercial amb Espanya per no donar suport a l'acció militar nord-americana contra l'Iran. L'escalada de l'enfrontament polític engreixa la preocupació entre els empresaris balears que temen el desprestigi que el posicionament del president socialista pot provocar en els diferents sectors, no només el turístic com a motor, també d'altres que tenen negocis directes amb els Estats Units. Per exemple, empreses del calçat menorquí, per a les quals qualsevol comprador és important, encara que sigui petit com el nord-americà. Altres veus, com la del president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, lamentant que Pedro Sánchez no vagi en línia amb la resta de la Unió Europea, que així tot avui s'ha solidaritzat amb Espanya. De fet, la comissió s'ofereix a actuar en la topada amb els Estats Units. Aquest assumpte ressona de nou avui en una de les cites clau del sector turístic, la Fira ITB de Berlín, on els majoristes de viatge del principal mercat turístic balear han mostrat incertesa de cara a la temporada alta. I els hotelers de Mallorca, en aquestes alçades de l'any, ja comptabilitzen manco reserves dels alemanys. Tot d'una, connectem amb l'enviada especial d'IB3 Ràdio a la Fira, amb Cristina Bausà, que ens podrà contar amb detall com ha anat aquesta segona jornada. Avui és dimecres, 4 de març. Facundo Tenaglias, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Què passen pel cop que suposa el tancament de gamma al sector ramader?
Els ramaders estan indignats amb el tancament precipitat de la lletera i estudien fórmules per a poder mantenir els animals. DAM comunicarà oficialment l'ERO la plantilla dimarts que ve i llavors es coneixeran els motius que hi esgrimeix.
La llei de cogestió aeroportuària agafa força.
Més per Mallorca i més per Menorca han assolit un acord amb el Partit Popular perquè les Balears puguin decidir sobre el sostre que de vols que poden arribar als aeroports illencs. Unes decisions que ara pren Aena des de Madrid. Vox veu el text inconstitucional i els socialistes no han manifestat el seu posicionament.
Encara coeix el cas de violència masclista de Sant Antoni, avui amb crítiques de la directora de l'IB Dona, Cati Salom, a la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. Helena Gregori, bon dia.
Així és, bon dia. Cati Salom ha dit que s'ha de fer un estudi en profunditat d'allò que va fallar en el cas d'Eivissa i ha demanat que es posi la mirada en les dones que pateixen violència masclista.
A Mallorca, la Guàrdia Civil investiga la mort d'un home a Selva. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El cos sense vida va ser localitzat ahir a l'interior d'una caseta d'obra. La víctima és un home de 69 anys. A l'espera de l'autòpsia, podria fer diversos dies que era mort. Segons fonts de l'investigació, es tracta d'un extreballador que dormia en aquell habitacle que pertanyia a l'empresa on havia fet feina.
El nou centre residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual de Menorca s'inaugura demà, dos anys després d'haver finalitzat les obres. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Trapucó 3 comença a funcionar amb 4 de les 9 places ocupades que s'aniran omplint de manera progressiva. El retard en la seva posada en marxa es deu a deficiències en les obres de reforma i sobretot a la dificultat per trobar professionals. Davant la manca de treballadors en aquest sector, el govern ha reclamat mesures al Ministeri, entre d'altres que es pugui compaginar formació i feina.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui a Letònia amb l'objectiu de classificar-se per jugar a la final a 4 de la Champions. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí visitarà divendres finalment a les 6:30, després del canvi d'horari, la pista del Riga. El Palma cercarà bitllet per a la que seria la seva tercera Final Four consecutiva i per aconseguir-ho haurà de fer valer el 7-4 de l'anada aconseguit al Palau de Sant Moix fa dues setmanes. I en futbol, Mariona Caldentey és història del futbol balear. La Felanitxera és la primera jugadora balear a aconseguir arribar a la xifra de 100 partits com a internacional espanyola. Ho va aconseguir ahir en la victòria de la selecció per 3-0 contra Islàndia en el que era el primer partit classificatori per al Mundial del Brasil 2027.
I avui mirem el cel amb atenció per aquesta jornada de pols en suspensió, un abans del que ha de ser la pròxima borrasca. Regina, tota la crònica del temps, amb detall, amb Miquel Salamanca. Bon dia.
Bon dia. Avui cel totalment enterbolit per la presència de pols en suspensió, que avui cap vespre anirà més, perquè de fet a darrera hora el cel quedarà tapat per complet, si és que en qualque moment hem arribat a poder veure qualque clariana, que això seria més possible el cap vespre, cap a punts al nord de les Balears. Però insistim, de tard es tornarà a tapar del tot, i aquesta pròxima nit, atenció, perquè fins ara no han tingut precipitacions, però sí que entendrem precipitacions que, lògicament, donada la naturalesa de la massa d'aire, vendran acompanyades de fang demà matí també, i de fet demà serà una jornada en general bastant grisa i amb algunes precipitacions que al cap vespre podrien ser localment moderades. A curt termini, quant a temperatura, no tenim gaire canvis, avui continua aquest ambient suau per a ser un principi del mes de març, amb valors màxims que podrien arribar a fregar o superar per poc els 20 graus, això passaria a punts del sud i de l'oest de Mallorca, també cap al sud d'Eivissa, és probable qualque temperatura entorn de 20 graus o una miqueta superior, i a la resta valors entre 16 i 18 graus. Tota aquesta pols en suspensió, a mesura que passin les jornades, anirà de baixa i en vista divendres ja haurien de veure moltes més clarianes. Això sí, pel cel encara quedaran núvols i probablement qualque ruixat fins i tot aquest cap de setmana.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho ha dit ben pres, Pedro Sánchez recupera la bandera del no a la guerra per rebutjar el conflicte entre els Estats Units i Israel amb l'Iran i fixa així la posició del govern espanyol després de les amenaces del president nord-americà Donald Trump, que ahir va advertir que trencaria relacions comercials entre els dos països. Lluny, però, de fer marxa enrere, el cap de l'executiu estatal es reafirma en la seva postura, que ha resumit així.
No a la guerra.
Sánchez no ha citat ni a Trump ni al president israelià Benjamin Netanyahu en la declaració institucional que ha fet aquest matí a la Moncloa, tot i que han estat molt presents en les seves crítiques.
El president espanyol ha fet una crida a la diplomàcia per resoldre els conflictes i lamenta la postura dels Estats Units i d'Israel amb decisions beligerants que, adverteix, acaben passant factura a tothom.
Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora. No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad.
Sánchez lamenta que amb l'ofensiva a Iran es repeteixen les errades del passat. La més recent recorda la invasió a l'Iraq l'any 2003, de la qual, tot i que els resultats van ser desastrosos, ara, diu, es torna a repetir punt per punt el guió. Espanya assegura no està tota sola en la seva oposició a la guerra i per això farà feina en països aliats per intentar restablir la legalitat internacional. El president espanyol ha advertit de la incertesa de la situació amb objectius poc clars per part dels atacants, però diu que convé estar preparats i per això ja fan feina en un paquet de mesures que ajudin a pal·liar les possibles conseqüències per l'economia domèstica dels espanyols, com ja es va fer amb la guerra d'Ucraïna.
Les paraules de Sánchez responien a aquestes declaracions de Donald Trump ahir, hora baixa.
I could tomorrow stop, or today, even better.
Demà mateix o encara millor, avui, jo puc tallar els vincles amb Espanya, tallar els negocis, tinc el dret d'aturar-ho tot. Puc fer embargaments, ho puc fer això amb Espanya.
Eren declaracions del president nord-americà al despatx Oval davant del canceller alemany Friedrich Merz, al qual avui Espanya li ha traslladat la seva sorpresa perquè no sortís en defensa de l'estat espanyol. Així ho explicava avui el ministre d'Exteriors a Televisió Espanyola.
Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, pues espera la misma solidaridad que España ha tenido, por ejemplo, con Dinamarca, cuando ha habido amenazas arancelarias por unos deseos de retirar la integridad territorial de Dinamarca en Groenlàndia.
El cert, però, és que avui ha estat un matí de contactes dins la Unió Europea que públicament s'ha solidaritzat amb Espanya després de les amenaces de Trump. Fins i tot la Comissió s'ofereix a actuar per protegir els interessos de la Unió.
Durant el dematí els contactes s'han anat succeint. El mateix president francès, Emmanuel Macron, ha telefonat per Pedro Sánchez per manifestar el seu suport.
Dins les fronteres de l'estat espanyol, les reaccions a Aina han estat ben desiguals.
Així, per exemple, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez d'anar contra la seguretat de l'Estat espanyol per interessos electorals.
El senyor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. Y lamentablemente lo está haciendo. La posición del señor Sánchez no obedece a los intereses generales de España, sino que obedece a sus necesidades personales y políticas.
I la secretària general de Podem, Ione Belarra, exigeix a Sánchez el tancament de les bases de Rota i Morón.
Que sea coherente, que sea consecuente y que eso tenga como consecuencia cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón. No se puede decir no a la guerra y al mismo tiempo mantener abiertas las bases de Rota y de Morón.
Un conflicte bèl·lic i les topades diplomàtiques que se segueixen amb molta atenció en els diferents esdeveniments internacionals d'aquest dia a la ITV de Berlín. El president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, insisteix a fer una crida a la prudència, tot i que lamenta, això sí, que Espanya no vagi en línia amb la majoria de països de la Unió Europea com a membre que és.
Somos miembros de la Comunitat Europea. Esto quiere decir que yo creo que debemos solidarizarnos con el resto de países europeos. Esto quiere decir que debemos alinearnos con el resto de países europeos.
Per la seva banda, George Wilbers, del turoperador All Tours, assegura que la situació no afectarà cap destinació espanyola.
No, it's not affected to any Spanish destination. I'm absolutely sure.
En uns minuts connectarem amb Cristina Bausa, la nostra enviada especial a Berlín, per saber com ha anat la jornada a la Fira Turística. Però seguim ara amb els efectes econòmics de tot el conflicte a l'Orient Mitjà a les Balears. I és que l'amenaça de Donald Trump afecta tot un conjunt de productes, com l'oli d'oliva, el producte espanyol més venut als Estats Units, mentre les illes podria afectar el formatge de Menorca, entre d'altres. I aquest nou enfrontament amb el president nord-americà ja genera preocupació.
L'any 2025 la denominació d'origen Menorca, Mou Menorca, va exportar als Estats Units més de 100.000 quilos de formatge. Representa un 4% de la producció formatgera total. També important és l'exportació de calçat, tot i que l'americà no n'és el mercat principal. Malgrat això, tota la pèrdua pot fer mal, segons explica Juan Carlos Fernández de Salord, president de la patronal del sector i de Pime Menorca.
En la necessitat que tenim de comptar amb tots els mercats, home, sí que m'ho faria mal, perquè avui en dia, tal com està tot, ho necessitem més grossos, més petits i no és que sigui un gran mercat per nosaltres, però sí que ho és necessari.
En canvi, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, allò que més li preocupa és el dany a la reputació com a país.
I hem de pensar que som el primer o el segon país turístic a nivell del món, no? Jo aniria més en un àmbit més de desprestigi de que el mal que pugui fer a l'economia balear en les exportacions o l'impacte que pugui tenir a nivell comercial.
Segons les dades de l'Ibestat, a les Balears s'importa més del que s'exporta als Estats Units. L'any passat s'enviaren productes per valor de 29 milions d'euros, que representen el conjunt del que s'exporta un 1,2%. Per contra, en total, l'any passat l'arxipèlag importava als Estats Units productes per valor de 126 milions d'euros, un 8% del total que es compra a l'exterior.
Amb el pas dels dies, i ja en van 5, augmenta el pessimisme entre els sectors econòmics, el que inicialment apuntava a ser una guerra llampec, ara, davant la resistència de l'Iran, sembla que pot allargar-se en el temps, i això complicarà moltes complicacions de tot tipus. També a escala domèstica, així ho ha considerat avui Vetres Ràdio el president de l'Associació de Benzineres de la Pime.
Rafael Matas ho ha explicat ben clar. Si en principi pensava que l'atac a l'Iran no afectaria massa el preu dels combustibles, ara, amb la incertesa del que passarà amb el conflicte, ha canviat de parer.
L'optimisme moderat que teníem ahir pel talant de Trump, per l'estratègia dels Estats Units, per tot el que veiem, avui no és tan optimista, no sabem què passarà, la incertesa és absoluta, i en funció de les dificultats de sortida per l'estret d'Hormuz, del Golf Pèrsic, els preus del barral, i especialment de cru, i especialment del dièsel, pujaran o se mantindran.
I els consumidors veuen amb resignació l'increment del preu dels carburants. Alguns han aprofitat aquests dies per omplir el depòsit y fer front així a possibles nous encariments.
Bueno, yo lo que sí veo es que seguro, o casi seguro, que el aumento del precio de la gasolina y diésel va a estar ahí. O sea, es indiscutible. El cierre del estrecho de Hormuz pues va a provocar precisamente esto. Y la verdad que sí que preocupa, porque la economia ja està molt tocada.
Jo sóc autònom i al final jo poso benzina un pic per setmana. Quan està més cara ho notes, però què l'hem de fer? Hem de treballar. Al final el meu cotxe és el meu transport per treballar i és el que hi ha.
Pues jo crec que fent servir menys el cotxe, el mínim, el que sigui necessari, i el resta amb el transport públic. No, és que no hi ha un altre.
I sobre el terreny, el conflicte s'estén cap a la mà. Més d'un centenar de persones es troben desaparegudes després de l'atac dels Estats Units a una fragata iraniana, una agressió que s'ha produït en aigües territorials de Sri Lanka.
E si tu me di?
Sí.
Ana trota la pelai. Tistenek pamana.
Així ho anunciava al Parlament el canceller de Castilla, qui ha afegit que pel moment s'ha pogut rescatar 30 mariners ferits que han estat traslladats a un hospital del sud del país. La fragata, abans de naufragar, duia a bord 180 tripulants.
I a falta de conèixer més informació, si es confirma que el vaixell militar iranià s'ha enfonsat per un bombardeig nord-americà, seria un dels atacs més mortífers d'ençà que va esclatar el conflicte fa 5 dies, juntament amb l'ofensiva amb míssils que va destruir una escola femenina al sud de l'Iran, on varen morir 160 persones, la majoria nines que estudiaven en el centre educatiu. En total, segons el darrer balanç fet per les ONGs a la zona, la campanya de bombardejos dels Estats Units i Israel ha deixat més de 20.000 víctimes mortals, 180 d'elles tenien manco de 10 anys.
L'Iran, però, també ha contraatacat contra els països del Golf Pèrsic aliats amb els Estats Units i amb Israel.
Les represàlies han tocat diversos països de la regió. Així, els Emirats Àrabs Units han interceptat 3 míssils i més d'un centenar de drons. Un d'ells ha incendiat l'ambaixada nord-americana de Dubai. Els projectils iranians també han arribat als territoris de Kuwait, Qatar, Aràbia Saudí, Oman i Xipre, països en els quals els Estats Units ha ordenat l'evacuació urgent del seu personal no essencial.
Són les 2:17. Fem una pausa i en tornar partim a Berlín.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2026. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketive.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaylevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Majoristes de viatges i hotelers es mostren preocupats pel turisme alemany en temporada alta, tot i que el missatge és positiu i tranquil·litzador per al sector. Reconeixen que és el mercat que més s'alenteix a les illes. Connectem en directe amb Berlín, on la nostra companya Cristina Bausà segueix la ITV. Cristina, bon dia.
Bon dia.
A què es deu aquesta preocupació?
I dos basen en les xifres de què disposen, perquè a dia d'avui les reserves d'alemanys en temporada alta estan entre un 3 i un 5% per davall de les reserves d'ara fa un any. Malgrat aquestes dades, el sector es mostra optimista per al 2026. El president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, entén que els alemanys són el mercat palanca per a la desestacionalització.
La pregunta és per a què. ¿Para qué nos pide el Partido Popular?
De hecho, si nosotros cogemos la serie histórica del 2019, vemos crecimientos sobre todo en los meses de febrero a mayo. Quiere decir que es el mercado que mejor se comporta a los diferentes productos que tenemos y segmentos en las islas.
De fet, el conseller de Turisme, Jaume Bausà, afirma que permeten que la temporada comenci abans.
La temporada turística ja bàsicament comença en el primer trimestre, i aquestes, diguem, disminucions que hi ha en quant en quant a meros de principal activitat s'estan traslladant a altres meros. Segurament això hi fa el clima, segurament també la connectivitat que tenim i un producte especialitzat i també de béns culturals i esportius que també acompanyen.
Els touroperadors insisteixen en que la seva activitat ha incrementat a les Balears. El director d'All Tours, George Welbers, afirma que estan molt contents.
And we are happy to grow in Mallorca, where we have more than 20 own Altsan hotels. And we are investing on those hotels and we are investing in travel to Mallorca and Menorca and Ibiza. And we are very happy to be here. Thank you very much.
Ara bé, Nils Ljuba, director a Europa de Der Tour Germany, matisa la davallada de turistes alemanys durant l'estiu.
I'm not there right now. We are facing a shift from the Western Mediterranean to the Eastern Mediterranean, but we are hoping to achieve our goals.
Afirma que les famílies es veuen afectades per la recessió econòmica que es viu al país i opten per visitar les Balears a final de temporada. Sigui com sigui, en aquest estand de les Illes Balears de la ITB de Berlín, els hotelers auguren una temporada d'estabilitat en volum, creixement moderat i sensibilitat cap a la capacitat de despesa del mercat alemany.
Gràcies, Cristina. En directe des de Berlín, percepcions que arriben de la Fira Alemanya quan hem sabut que el gener ha arrencat amb manco turistes de visita a les Balears, tot i que es manté la despesa turística que torna a marcar un màxim històric. El primer mes de l'any, el turisme ha deixat 265 milions d'euros.
Dels quals 193 milions els gastaren els estrangers, un 3% més que fa un any, segons les dades de Frontur i Egatur publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. El primer mes de l'any es romp la tendència dels darrers anys i visitaren les Balears un 11% manco de turistes, 234.000 turistes amb una davallada especialment forta dels nacionals. Dels internacionals, l'alemany precisament recula un 2,5%, dada que es veu compensada per l'increment del 17% en el mercat britànic. Les vacances dels turistes s'han allargat fins als 9 dies.
Ja us avançàvem en titulars aquest acord entre PP i Més perquè les Balears puguin decidir sobre el sostre de vols que poden arribar als aeroports illencs. Les dues parts han arribat a una entesa en la llei de cogestió aeroportuària que es tramita al Parlament perquè el govern i els consells puguin participar de forma real en la gestió dels seus aeròdroms. Els ecosobiranistes mallorquins i menorquins han acabat aconseguint el suport dels populars perquè hi hagi cogestió en el Comitè de Coordinació Aeroportuària. Ara les decisions les pren Aena des de Madrid. Marta Puyalto.
L'objectiu és que l'arxipèlag pugui decidir límits de capacitat evitant que l'augment de passatgers s'imposi sense tenir en compte els impactes sobre el territori, la mobilitat o el medi ambient i que s'ajusti a més als interessos dels balears. Lluïsa Pesteguía de Més per Mallorca i Josep Castells de Més per Menorca són els promotors de la llei.
Ara mateix poden dir que existeix una majoria en el Parlament de les Illes Balears per aprovar un text que el que fa és convertir els informes del Comitè de Coordinació Aeroportuària de les Illes Balears en vinculants en els temes cabdals que afecten a la gent.
Nosaltres, quan demanem cogestió, és perquè volem limitar els accessos que s'està produint als aeroports. Per què? Perquè les illes tenen una capacitat de càrrega, cosa que, en canvi, el continent no té, perquè tu, bueno, pot ser un hub d'entrada i anar diversificant la població cap a altres destins. No? Però en el nostre cas, no. Tothom que arriba a les illes és per quedar-s'hi.
Avui cap vespre s'elabora en comissió parlamentària el dictamen de la llei que haurà d'aprovar després el ple per remetre-la al Congrés dels Diputats, que també li haurà de donar el vistiplau.
D'aquesta manera, la llei de cogestió aeroportuària tindria ja la majoria necessària per aprovar-se al Parlament, malgrat que els socialistes no han volgut revelar què votaran avui cap vespre i que Vox s'hi oposa totalment.
El popular Sebastià Sagreras ha assegurat que la llei també al Congrés tindrà el suport del PP.
Jo crec que en aquests moments estem en disposició de dir que la llei de cogestió aeroportuària seguirà endavant i que, per tant, el govern de les Illes Balears i el Partit Popular fa feina per contenir el turisme per terra, per mar i per aire.
Manuela Cañadas de Vox considera que la norma pot ser fins i tot inconstitucional.
No entiendo el Partido Popular que por qué quiere quitar competencias que son del Estado, sobre todo dejándolas en manos de partidos que tienen el peligro que tienen, como pasa en Cataluña.
Els socialistes no han aclarit encara quina serà la seva postura. Esmar Pons.
No jugarem en cap cas a plantejaments a la contra, faltaria més. El que sí que creiem que és fonamental és el fet de que, insistim, que els acords que es prenguin aquí tinguin correspondència després amb les posicions que es puguin realitzar a nivell de Congrés de Diputats.
La confirmació del tancament definitiu de Gama ha obert un període d'incertesa tant per a la plantilla de les instal·lacions de Palma com per a les tres vaqueries mallorquines que encara li venen la llet. DAM comunicarà oficialment l'ERO a la plantilla dimarts que ve, llavors es coneixeran els motius que argumenta per aquest moviment empresarial. Els ramaders estan indignats amb el tancament precipitat de Gama i estudien fórmules per poder mantenir els animals.
El grup empresarial els comprarà la llet fins a final de mes, tot i que estava previst que ho fes fins al setembre. En aquests moments, només tres ramaders de Mallorca continuen subministrant llet a la companyia. Un d'ells és Miquel Benrell, propietari de la vaqueria de Son Carbó de Campos. Benrell pensa que la creació d'una empresa pública o privada entre govern i DAM era poc factible.
Vàrem valorar molt sèriament, vàrem estar fent els nostres números i vàrem veure que no era viable mantenir una empresa com a Gama per part de ramaders i de la conselleria, no era viable.
El jove ramader, que fa uns mesos va modernitzar les instal·lacions amb una inversió d'1,5 milions d'euros amb ajuda del govern, assegura que el sector lleter s'està diversificant amb l'elaboració d'altres productes, com per exemple formatge. Explica que en el moment de la reforma, el grup DAM els va dir que estaria al seu costat.
Nosaltres ja teníem previst que Gama podria tancar, el que passa que no ens pensàvem que pogués tancar tan aviat. I això, el grup DAM ens ha fet un desastre amb això.
Encara no hi ha data definitiva per a la clausura de la fàbrica de Gama a Palma perquè hauran d'envasar tota la llet que recullin fins a final de mes. La gerenta d'UPAAIA, Joana Mascaró, ha advertit dels perills d'una possible desaparició de les vaqueries.
Una cosa és tenir mig any per poder treure la llet i l'altra que tot entre setmanes. En tres setmanes no tenen temps ni de permisos ni de fer obres, això no tenen temps de res. No sé, haurem de cercar algo temporal, supos, per poder treure aquesta llet i després veurem què fem, que el sector de les vaques és el que consumeix més cereals i més farratges d'aquí de l'illa de Mallorca. Si desapareixen les vaqueries, afecta a tot el sector primari. Ben que dic que és una crisi grossa, però a nivell de tot el sector primari de les illes.
El tancament de l'Associació General Agrària Mallorquina suposa la desaparició d'una marca nascuda a la dècada dels anys 50 i molt vinculada a Mallorca, en una època en què les vaqueries es comptaven per desenes.
La igualtat és el partit clau, continuem obrint camí. Aquest és el lema que ha triat el govern amb motiu del 8M que dedicarà el programa d'enguany a les dones esportistes. La campanya comptarà amb la futbolista Cata Coll i la jugadora de bàsquet Alba Torrents, que són tot un referent per a la societat, Carme Moreno.
L'executiu destaca que en dues representen generacions diferents, però que comparteixen un mateix recorregut, competir al màxim nivell en un context en què durant molts anys les dones han disposat de mancos recursos i menor repercussió mediàtica, malgrat demostrar el mateix talent és la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández.
La igualdad no es un partido terminado, debemos seguir jugándolo y lo que les puedo asegurar es que el compromiso de este govern es luchar por este partido hasta el final para, evidentemente, pues alzarnos con la Copa de la Igualdad.
Per passat demà s'ha programat una jornada professional sobre dones i activitat física. El mateix dia, la nedadora menorquina Tita Llorenç presentarà el llibre inspirat en la seva figura.
Avui són notícia novetats sobre el cas Mascaretas. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, serà una de les testimonis del judici contra José Luis Ábalos i Koldo García. Avui s'ha confirmat que l'exministre i el seu exassessor seran jutjats en el Tribunal Suprem.
La sala ha rebutjat els recursos de les seves defenses que demanaven enviar la causa a l'Audiència Nacional perquè l'exministre ja no és diputat. Per tant, la vista oral contra Ábalos i García arrencarà el 7 d'abril, si no hi ha canvis de darrera hora. Es jutjarà el presumpte cobrament de comissió actuacions il·legals a canvi d'adjudicacions públiques. La Fiscalia demana 24 anys per l'exministre i 19 i mig pel seu exassessor. Les acusacions demanen fins a 30 anys de presó.
I a Extremadura, Vox manté el seu no a Maria Guardiola perquè encara no hi ha acord amb el PP.
La primera votació d'investidura serà avui a hora baixa i la candidata popular necessita una majoria absoluta que ara mateix no té.
Amb aquesta notícia de la crònica política arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull, ja ho sabeu, a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. La plataforma d'afectats per la hipoteca assessora els residents de l'antiga presó de Palma per presentar al·legacions. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. L'entitat també demana al batlle Jaime Martínez que rectifiqui i ofereixi una alternativa residencial real als afectats. A més, assegura que, segons l'informe dels bombers, no era necessari el desallotjament del recinte.
Precisament, els bombers de Palma han presentat el pis a les avingudes on ahir, hora baixa, hi va haver un incendi per risc de caiguda a la coberta de la balconada.
Avui matí, els bombers han tornat a l'habitatge, un setè pis d'un edifici a l'avinguda Alexandre Rosselló de Palma, per revisar el seu estat després del foc i han comprovat que l'estructura està bé.
I la Guàrdia Civil investiga la mort d'un home a Selva. El cos sense vida va ser localitzat ahir a l'interior d'una caseta d'obra.
La víctima és un home de 69 anys. A l'espera de l'autòpsia podria fer diversos dies que era mort. Segons fonts de la investigació, es tracta d'un extreballador que dormia en aquell habitacle que pertany a l'empresa on havia fet feina.
Tot d'on en parlem d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, José Romero. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment ja trobant retencions habituals en els principals accessos de Palma. La carretera d'Inca s'atura el polígon de Son Castelló fins a l'arribada de Palma a la incorporació de la via de cintura. A la via de cintura trobant tràfic que comença des del polígon de Can Valero fins a l'Estadi Balear. I a la carretera Boiramosa de sentit Palma trobaran retencions fins a incorporació de la via de cintura. La resta de carreteres trobarà el tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nens, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores del final d'una altra època que era més difícil, donar-los les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La portaveu de Cort Mercedes Celeste ha desvinculat el seu relleu al capdavant de funció pública dels problemes per aprovar el nou pla d'ordenació de la policia local de Palma. Celeste ha assegurat que el traspàs de la cartera s'ha fet de manera consensuada i que no té res a veure en l'estancament de les negociacions amb els sindicats policials que rebutgen la proposta actual del consistori per millorar les seves condicions laborals.
La setmana passada, la regidoria de funció pública va passar a mans de Llorenç Bauzà, que s'haurà d'encarregar ara de desencallar la situació. Mercedes Celeste, la regidora de Sortint, ha negat que el canvi hagi tingut res a veure amb les dificultats per aprovar el pla d'ordenació de la policia. Diu que necessitava més temps per dedicar-se a les àrees que encara són competència seva, sobretot les de patrimoni, que el relleu ha estat per aquest motiu. Manté que en cap cas ha pagat els plats bruts del conflicte amb el cos policial.
Que va. Això ni se me passaria pas cap pensar-ho. Això ha estat una decisió consensuada, conversada tranquil·lament durant molt de temps, o unes setmanes, amb el batlle, que és que té les, com no pot ser d'una altra manera, totes les competències.
Declaracions de Celeste en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern de Cort, en la qual ha insistit que l'Ajuntament donarà allotjament temporal a tots els residents de l'antiga presó que se'n vagin de manera voluntària. Això sí, alternativa habitacional estable pels 206 afectats no en té.
El desallotjament d'aquest espai continua mentre el consistori cerca espais on acollir les persones afectades. Mercedes Celeste ha explicat que els serveis socials no tenen capacitat per oferir-los un lloc estable a llarg termini per viure. Sí que promet allotjament temporal els que marxin voluntàriament.
El que la gent mos reclama, o el que jo vaig sentir en el ple que mos reclamen és no, jo vull que me posis un habitatge per sempre. Per tant, aquí és on, evidentment, si hi ha qualcú que tingui algun habitatge que posar a disposició per sempre o per molt de temps per a aquestes persones, doncs que el posi. Temporalment, l'Ajuntament donarà suport a totes les persones que deixin la presó de forma voluntària.
Celeste ha tornat a demanar a totes les entitats socials, institucions o particulars que puguin posar a disposició de l'Ajuntament un habitatge per a aquestes persones, ja sigui a curt o a llarg termini, que es posin en contacte amb ells.
Mentrestant, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha celebrat avui una assemblea per oferir assessoria jurídica als residents de l'antiga presó sobre com han de fer el procés d'al·legacions. L'entitat demana al batlle Jaime Martínez que rectifiqui i ofereixi una alternativa habitacional a real als afectats. A més, assegura que, segons l'informe dels bombers, no era necessari el desallotjament del recinte.
Una reunió que ha començat a les 11 a la plaça de Casc Episcol, a l'exterior de la presó, i s'ha allargat durant bona part del matí, ja que la situació de les més de 260 persones que viuen allà a la presó és molt diversa. La majoria encara no han rebut la notificació en l'ordre per abandonar l'immoble, però també n'hi ha que ja la tenen des de divendres passat. Manuel és un dels que encara no ha rebut l'avís per deixar les instal·lacions. Així ha recordat avui matí com fa anys la policia va ser qui els va aconsellar viure a l'antiga presó si no tenien on fer-ho.
¿Tú sabes lo que dijeron? Que había unos que estaban durmiendo aquí, dormían aquí. Cuando la cerraron, que llevaron todos los presos a la nueva, y a la gente, uno de esta gente, le dice, para dormir ahí, dormí dentro de la cárcel. Pues eso es ello, ¿no?
Recorden que més d'un 65% dels residents es troben en situació administrativa irregular, que però asseguren té una alternativa residencial. La portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Àngela Pons, ha demanat al Batle de Palma que rectifiqui.
Demanem des d'aquí, en el Batle Jaume Martínez, que per favor és de savi rectificar. Que han fet una proposta sense peu ni caps, que s'està donant en compte que no hi ha a on posar-los i que faci el que els bombers li van demanar, que es neteja perquè ells puguin viure en millors condicions.
Pons també ha fet una crida a les persones amb coneixements jurídics o advocats que puguin que es posin en contacte per ajudar de manera gratuïta els residents de l'antiga presó a preparar les al·legacions.
D'altra banda, els bombers de Palma han precintat el pis a l'avinguda zona i hora baixa i va haver un incendi per risc de caiguda de la coberta de la balconada. Per tant, de moment els inquilins no poden tornar a casa.
Avui matí els bombers han tornat a l'habitatge, un setè pis d'un edifici a l'avinguda d'Alexandre Rosselló de Palma, per revisar el seu estat després del foc i han comprovat que l'estructura està bé. En tot, han precintat l'immoble per seguretat, ja que afirmen que existeix risc de caiguda de la coberta de la balconada on hi va haver el segon foc. Eder García és el cap de bombers de Palma.
No, ara l'hem deixat precintat pel risc de caiguda que té la part de la balconada de la coberta. El que és el pis, en principi està bastant bé, menys la part del menjador, que sí que s'ha vist afectada pel fum i pel foc, però el deixarem precintat fins que s'executi un ordre de retirar tot el material que quede pendent a la balconada.
La resident del pis que va apagar el foc la primera vegada i que va patir cremades a les mans i a la cara sortia avui de casa seva amb la seva mascota i part de les seves pertinences. Assegura que de moment pot quedar a casa d'un familiar però que haurà de cercar habitatge per a la seva família i per ella.
Yo 1.600, aparte de luz, de agua, no voy a poder pagar sola con mis hijos. Entonces yo le he dicho, pues ya buscaré un piso y a mí le dejaré vacío. Le he dicho al dueño, no sé. Él quiere que ya dice que vendramos a sacar las cosas, pero tampoco dónde voy a sacar las cosas, dónde voy a llevar, si no tengo dónde ir ahora llevando las cosas.
Un dels veïnats de l'edifici ha explicat que ahir es varen angoixar una mica, però que avui ja estan més tranquils.
Es va espantar i nosaltres teníem els nets i feia un quart d'hora que se'n havien anat. Però bueno, encara hauríem patit més, perquè n'hi ha un que té 4 anys. Estem, bueno, dintre de tot, veiem que no ens ha passat res, que això és el més important.
A l'habitatge vivien 7 persones per compartir les despeses del cost del lloguer. Durant l'incendi només va resultar ferida lleu una persona per inhalació de fum.
2:39, canviem de municipi. Esporles disposarà del primer habitatge supervisat de les Balears. Es tracta d'un recurs residencial pensat per a persones majors que tenen un grau de dependència lleu.
L'habitatge supervisat d'Esporles tindrà 10 places i emprarà les instal·lacions del centre de nit, que va ser projectat l'any 2009, però que no es va posar mai en servei. Josep Ferràs, el batlle d'Esporles, i Guillermo Sánchez, el president de l'IMAS.
Poder tenir un sistema integrat, que és aquella planificació inicial que s'havia fet fa molts anys, de poder disposar d'un servei de nit i un servei de dia, tot en un. No? Per tant, ara, amb aquest recurs pioner, a la fi, doncs podran donar aquesta resposta i permetre que la gent d'Espobles pugui quedar en el seu poble quan tenen una situació de dependència lleu.
Entrar dentro de lo que es la red asistencial de Mallorca es para todo Mallorca. Lo que pasa es que es verdad que sí que habrá una reserva, habrá que determinar, habrá determinadas plazas de reserva que se sirvan para la gente del pueblo.
En el cas d'Esporles, l'habitatge supervisat s'ubica a l'edifici de Cases Monges, que ja acull el centre de dia. Antònia Comas és la presidenta de l'Associació de Gent Gran i Sandra Fernández, la consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
És com estar a un hotel. No el deixes ni com un infant a una guarderia, ni una residència, ni això. O sigui, és algo que ho veiem molt, molt positiu, molt.
Alguna plaza sí que puede tener carácter de temporalidad o de respiro, como la llamamos, pero en sí el servicio es de larga estancia. Es decir, son personas que ya no pueden continuar viviendo en su casa, pero, como les decía, que no tienen un grado de dependencia que vaya a necesitar una intensidad de apoyo y de atención que tienen una residencia.
A part de l'habitatge supervisat d'Esporles, el Pla d'Infraestructures Sociosanitàries també provoca que se n'obrin més a Palma.
Mentrestant, el Consell ha entrat en funcionament la nova zona d'estacionament limitat al centre del poble, una mesura per afavorir la rotació de vehicles.
És una àrea d'estacionament limitat on només es pot aparcar durant 30 minuts i on s'ha d'indicar l'hora d'arribada. La mesura té com a objectiu afavorir la rotació de vehicles al centre del poble i també facilitar l'arribada als serveis i als comerços. La policia local ha iniciat una campanya informativa i es preveuen sancions de fins a 100 euros per als que incompleixin la normativa. Joan Guas posa el cap de la policia local.
L'objectiu d'aquesta mesura és donar mobilitat a locals d'estacionament, una rotació adequada, pel fet descontesta que com es troba aquí a Consell, on el casc urbà és relativament petit i sobretot a la zona centre voltants hi ha poques places d'aparcament d'usuaris que puguin arribar i puguin fer les seves gestions en el centre.
I Educació ja ha muntat el tendai per fer ombra al pati de l'escola pública d'establiments. Es tracta d'una reivindicació que fa anys reclamen les famílies del centre públic per la manca d'espais amb ombra al pati. La MIPA donar les gràcies demà a la conselleria amb una trobada d'agraïment poc abans de les 9 del matí.
L'execució del projecte ha tingut un cost de 16.000 euros. Segons la conselleria, 13.800 corresponen al cost del tendall i la resta és el cost d'un informe d'estabilitat que ha elaborat un arquitecte per poder executar les obres. El secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, explica que el passat mes de setembre es va autoritzar aquest projecte.
Des de setembre fins a desembre se va fer l'acompanyament tècnic en la cerca de pressupostos i també d'un informe tècnic per assegurar l'estabilitat, i després ja al gener se va fer la transferència de doblers en els centres perquè s'acabés executant el pressupost triat. Actuació que ha acabat ara i que proporciona aquest confort climàtic en el pati.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
I el Conservatori Superior de Música de les Balears s'avança el 8M i organitza per demà una taula rodona dirigida a tota la comunitat docent per reflexionar sobre el paper de la dona a la música.
La seva organitzadora, la professora i pianista Isabel Félix, creu que fer aquest tèntol és ben necessari.
Sobretot assumir la responsabilitat que tenim nosaltres com a actors, actrius dins el món de la música, tenir responsabilitat de cara al futur. I això és el que està bé de parar-se un dia i parlar-ne i prendre decisions, també, no?
La situació de la dona al món musical ha millorat molt, però hi segueixen faltant referents, coneixements, i potser això passa perquè fa 100 anys...
Les dones no podien compondre perquè es suposava que no tenien la capacitat intel·lectual suficient per arribar al nivell d'erudició o al nivell artístic suficient o necessari, no?, per compondre. Clar, són coses que avui dia estan completament desfassades, afortunadament, però no estem tan lluny d'aquests pensaments. Llavors, aquestes dinàmiques, diguéssim, tenen molta inèrcia, costen molt de revertir.
La taula rodona tindrà lloc a les 12:30 a l'aula 47. Una intervenció musical amb alumnes de l'aula de cant posarà punt i final a la iniciativa.
Amb aquesta proposta arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vila Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Zampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem en titulars, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui a Letònia amb l'objectiu de classificar-se per jugar a la final a 4 de la Champions.
El conjunt mallorquí visitarà divendres finalment a les 6:30 després del canvi d'horari la pista del Riga. El Palma cercarà bitllet per a la que seria la seva tercera Final Four consecutiva i per aconseguir-ho haurà de fer valer el 7-4 de l'anada aconseguit al Palau de Sant Moix fa dues setmanes. El capità de l'equip, Carlos Barrón, espera un partit complicat tot i el bon resultat del partit d'anada. Sentim el porter.
Una opción maravillosa de seguir prolongando nuestra aventura aquí en Europa. Son partidos el partido que nos vamos a encontrar allí va a ser bastante difícil por el equipo que tenemos enfrente, jugadores, bueno, con bastante experiencia y conocidos en el mundo del fútbol sala, y me imagino que jugarán sus cartas para intentar eso, llevar el partido al final para intentar conseguir ello la eliminatoria.
Barron i la resta de l'equip és conscient que, tot i haver normalitzat la participació del Palma a la Champions, mai se sap si pot ser la darrera vegada i s'ha de posar en valor.
Yo creo que lo pienso yo y lo piensa la mayoría de la plantilla. Antonio no lo ha dicho, dice que no sabemos si vamos a poder volver a jugar Europa. Hay jugadores que, bueno, pues tienen la suerte de seguir en el club o irse a otros clubes para poder disputar la Copa de Europa, pero nunca sabemos si vamos a tener esa opción. Creo que tengo que disfrutarlo, vivirlo y pelearlo al máximo para que, como ya he dicho, seguir viviendo este viaje en Europa.
Per divendres, Antonio Vadillo té la baixa del porter Luan Müller, la resta de l'equip i cos tècnic ja són a aquesta hora cap a Riga. El Riga Palma Futsal de divendres començarà a les 6:30 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
En futbol, Martín de Michelis prepara el seu debut a la banqueta del Mallorca.
I ho fa amb un únic objectiu, començar amb una victòria al seu camí com a tècnic mallorquinista i en una direcció clara, la que dugui a la permanència. Avui, la tercera sessió d'entrenament del tècnic argentí ha estat a portes obertes per als mitjans de comunicació i s'ha vist de Michelis, supervisat per Pablo Ortiz, molt actiu preparant la visita a l'Osasuna. Al Sadar, l'entrenador tindrà les baixes de Cumbula, Asano, Llebrés i Jan Sales. Amb tot, de Michelis cercarà iniciar la seva trajectòria al Mallorca amb 3 punts. El partit el podreu seguir en directe, serà dissabte des de les 12 del matí amb tota la prèvia. I el Rayo Vallecano es podria situar a 6 punts del Mallorca si guanya avui vespre l'Oviedo en el partit ajornat corresponent a la jornada 23. I l'Alavés, un dels màxims rivals del Mallorca en la lluita per la permanència, també estrenarà entrenador aquest cap de setmana. Quique Sánchez Flores és el nou tècnic de l'Alavés. Firma fins al 30 de juny de 2020 i debutarà diumenge més tard ja contra el València. Recordem que va ser un dels noms que va sonar per a la banqueta del Mallorca. Quique substitueix el Chacho Coudet, que ha abandonat el club basc per tornar a l'Argentina i dirigir el River Plate. Sentim Quique Sánchez Flores a la seva presentació.
Nos lo tenemos que tomar con mucha ilusión, con mucho optimismo, sabiendo que tenemos los jugadores necesarios para elevar a la vez a donde ha estado los últimos 10 años en primera división. Por lo tanto, tenemos claro el objetivo, tenemos claro cómo hacerlo y contamos con las herramientas adecuadas, tanto en el campo como fuera del campo. Por lo tanto, muy optimista.
Mm. Més futbol amb un nom propi, el de Mariona Calentei, que continua fent història per al futbol balear.
La Felanitxera és la primera jugadora balear a aconseguir arribar a la xifra de 100 partits com a internacional espanyola. Ho va aconseguir ahir en la victòria de la selecció per 3-0 contra Islàndia en el primer partit classificatori per al Mundial del Brasil 2027. Clàudia Pina en dues ocasions i Edna Imade marcaren els gols del combinat espanyol. Ahir no va tenir minuts la mallorquina Lucía Corrales, que va quedar a la banqueta. Mariona va jugar els 90 minuts i també ho va fer Patrick Guijarro, la futbolista del Coi d'en Rabassa, tornava a la selecció després de la lesió que la va deixar fora a la Lliga de les Nacions. Sentim la seleccionadora Sonia Bermúdez parlant de la victòria i de Patrick Guijarro.
Valoramos los tres puntos muy positivamente. Creo que en la segunda parte todavía le hemos dado más ritmo al juego para intentar hacer esas ocasiones y bueno, estamos contentos con la victoria, que era el objetivo. Muy bien, Patri es una jugadora que a nosotros nos da mucha estabilidad en el medio de campo. Creo que ha estado muy bien, sobre todo nos ayuda muchísimo en esos repliegues defensivos que no son fácil de hacer cuando estás atacando constantemente y cambiar ese chip. Y bueno, también queremos que coja minutos con nosotros, que para nosotros es una jugadora fundamental.
A primera federació, Marta, l'U d'Eivissa cercarà contra l'Antequera la segona victòria consecutiva.
El conjunt d'Eivissanc s'enfronta dissabte a un dels millors equips de primera federació en aquest 2026, l'Antequera d'Abraham Paz. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. El tècnic del Puerto de Santa Maria ha fet reaccionar un conjunt en perill d'encallar-se a la zona de descens. Va agafar el conjunt en desembre i al gener ja s'ha vist la seva mà, amb 5 victòries i 3 derrotes aquest 2026. Amb un partit menys que l'Eivissa davant l'Algeciras, que es recuperarà la setmana vinent. L'Eivissa ha sumat 5 triomfs i 4 derrotes des de principi d'any. Són dues de les millors dinàmiques en aquest tram de temporada i els Blausel han d'impedir que l'Antequera la millori. Els malagueis tenen 2 punts més que els de Miguel Álvarez i són un dels dos equips a un punt de la frontera del playoff que marquen Cartagena, Terol i Villarreal B en 38, 3 més que els Blausel. L'equip d'Álvarez continua fent feina, avui a l'estadi. Monjo ja està al mateix ritme que la resta i per segon dia consecutiu, Fran Castilla, l'home més en forma de l'equip, no ha saltat a la gespa. En principi podria estar per jugar dissabte, perquè ja fa setmanes que té molèsties al pubis, encara que el cos tècnic ha volgut que baixi la intensitat d'entrenaments.
I tancam plana futbolística amb la Copa del Rei, perquè avui es decidirà l'altre finalista.
L'Atlètic de Madrid ja espera arribar a la final. El conjunt madrileny és el primer finalista de la Copa del Rei. Tot i perdre ahir per 3-0 contra el Barça, els matalassers feren bo el 4-0 aconseguit al partit d'anada. És el tècnic del conjunt madrileny, el Cholo Simeone.
Veníamos de dos semifinales, esta era la tercera. Estábamos estando cerca de poder estar en una final nuevamente. No pudo ser porque los rivales fueron mejores que nosotros en las semifinales anteriores. En este doble partido nosotros fuimos mejor que el Barcelona, porque creo que aprovechamos el partido que fuimos mejores, que fue el partido anterior, y ellos jugaron muy bien y hoy fueron superiores.
I com dèiem, avui a les 9 del vespre es disputarà la segona semifinal. Serà entre la Real Societat i l'Atlètic Club de Bilbao. En el partit d'anada, la Real Societat va guanyar per 0-1 a Sant Mamet. Sentim el tècnic de l'Atlètic, Ernesto Valverde.
Ha habido unos partidos en los que nosotros hemos ido sumando puntos. Estamos bien. Y nuestra intención, desde luego, pues es intentar remontar el resultado, aun sabiendo pues, bueno, que no lo tenemos fácil porque el resultado es adverso, jugamos fuera de casa, pero bueno, no, el resultado no es muy largo y no hay nada decidido a pesar de que ellos tienen ventaja.
I en bàsquet, l'Azul Marino té jornada intersetmanal.
Les mallorquines afrontaran un partit transcendental demà a Màlaga. L'equip d'Alberto Antuña s'enfrontarà a l'Unicaja en un duel que pot ser decisiu per l'ascens. Les andaluses ocupen la tercera posició a la classificació i sumen 7 victòries consecutives. Alberto Antuña és el tècnic de l'Azul Marino.
Analizando las salidas que tenemos, ya no por... no solo la entidad del rival, sino por lo que se pueden estar jugando. Bueno, pues como tú dices, Málaga y Melilla van a ser las dos salidas más complicadas, ¿no? Las dos salidas donde la gente puede esperar que Azul Marino pueda dejarse el partido. Creo que ganando en Málaga mandaríamos un mensaje claro a la Liga, ¿no? De que, bueno, de que no nos vamos a dejar ninguno, que es el nuestro objetivo.
El partit entre l'Unicaja i l'Azul Marino es disputarà demà a les 8:30 i aquest cap de setmana, després de la jornada de descans, torna la primera FEP. L'Estia Menorca visitarà diumenge l'Estudiantes enmig d'una dinàmica molt positiva. El vestidor confia aconseguir a la capital la tercera victòria consecutiva. Sentim el jugador de l'Estia, Adam Sola.
Obviamente sabemos que va a ser un partido difícil, jugar allí es complicado, son un muy buen equipo, es verdad que no vienen ahora en su mejor momento, que tienen bajas, pero aún así va a ser un partido súper difícil, pero también es verdad que venimos de jugar varios partidos fuera contra equipos fuertes y creo que hemos dado la cara en todos, hemos dado un muy buen nivel y esperemos que esta vez sea igual.
En bàsquet posem punt i final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. Després de la pausa, la crònica cultural.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Fa tot just 3 hores que s'ha posat en marxa una de les cites culturals del dia, Arco Madrid, que des d'avui fins diumenge transformarà de nou la ciutat en la capital mundial de l'art contemporani. L'edició d'enguany, la que en fa 45, té com a lema El futur per ara i compta amb la presència d'institucions i galeristes de les illes. Sandra Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Entre les institucions ara, l'Ajuntament de Palma, l'Institut d'Estudis Baleàrics o la Fundació Miró Mallorca, entre moltes altres, i també artistes com Bernadí Roig, que serà el Museu Reina Sofia, o Miquel Barceló a l'Estand del País. I entre les galeries, que dèiem, tot un clàssic, la Pelaires, que presenta una proposta centrada en l'anàlisi del cos i la memòria, i ho fa a través de les obres de 10 creadors, entre els quals Rebecca Horn, Ana Laura Aláez o Prudencio Irazábal. Tot això amb moltes ganes de ser-hi una vegada més. Frederic Pinya és el director d'aquest espai.
Una galeria no és un lloc de comerç d'objectes de luxe, sinó que és una incubadora de talent. Nosaltres financiem carreres, produïm somnis i exportem la marca Espanya per tot el món. Estar a Arco és un examen de final d'any, diguéssim, no? De qualque manera, on realment poden presentar el projecte de la galeria d'una forma molt contundent, molt professional i necessària per tot l'art espanyol.
Florit, Baró i Fermall també són en aquest enorme punt de trobada internacional entre galeries, artistes i col·leccionistes. Fermall, que enguany s'estrena al programa general de la Fira, presenta obres d'Elisa Abraham, Carla Arocha i Stefan Schreden. I arriben, assegura el seu director, Antoni Ferrer, amb moltes esperances, però sent també conscients del moment.
Hem posat en marxa un programa molt interessant, però bueno, sabem que la conjuntura, el context local, nacional, regional, internacional, és molt complexa. Hi ha molta incertesa i molta inseguretat, llavors això sempre té un reflex amb els mercats, no? I en aquest cas, pues, en particular, del mercat de l'art. No ens queda un altre que sempre anar amb una actitud de positiva i d'anar a treure un bon resultat.
I parlant del moment que viuen, el sector manté també la queixa que ja els ha duit a protestar al carrer i que tenen ben ferma l'IVA que els està aplicant al sector. Frederic Pinya.
La Fira d'Arco és molt difícil poder competir a nivell internacional en països com França, que si vas un 5,5%, Alemanya és un 7%, Portugal un 6%. Nosaltres a Espanya estem amb un 21%, i això realment ofega a les galeries, no mos deixa realment projectar la carrera dels nostres artistes i crea, òbviament, una fuga del comprador cap a les galeries espanyoles, a galeries internacionals, no?
La presidenta del govern, Marga Proens, i el batle de Palma, Jaime Martínez, han estat algunes de les autoritats presents en aquestes primeres hores de fira. Arco Madrid espera rebre la visita de més de 95.000 persones, compta amb la presència de 200 galeries i mostrarà l'obra de 1.300 artistes.
I així sona un dels temes del primer volum d'Illes Sonores, el nou projecte de Pere Bujosa Trio, una reinterpretació de peces clàssiques i de música popular centrada a través del jazz contemporani.
I el compositor Pere Bujosa ha passat avui pels micròfons del dia i ha explicat com aquest treball, el cinquè de la seva discografia, ha estat tot un descobriment.
Investigar i descobrir els precedents abans de jo com a compositor i intèrpret i veure què s'havia fet, i en aquest camí vaig descobrir uns compositors molt interessants, en els que he rendit un pot de tribut, en els que m'he inspirat i en els que he agafat la seva música, l'he passat per la rentadora del meu grup i del meu cap, i hem fet aquesta gravació que tenim aquí.
Obres de Chopin, del Béniz, però també dels Antonia Font o de Joan Maria Thomas i molt més.
He agafat una de les peces de Porcel i l'he passat a breakbeat i drum and bass, o un subgènere de música electrònica un poc salvatge i experimental. O, per exemple, un altre de Jaume Mas Porcel l'han passat a tanguillos amb un ritme més aflamencat. Realment, bueno, al final és un filtre de les coses i estètiques que m'agraden, i també amb el que han suggerit els meus companys.
El grup posarà en marxa el mes que ve una petita gira de presentació que de moment els durà a Palma, Sant Sebastià, Barcelona i Madrid.
És moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 4 de març, en el cinquè dia de conflicte a l'Orient Mitjà. Pedro Sánchez ha defensat avui el no a la guerra. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El president espanyol ha exigit una solució diplomàtica al conflicte entre els Estats Units i Israel amb l'Iran en una declaració institucional que ha fet aquest matí a la Moncloa després de les amenaces de Donald Trump de trencar relacions comercials amb Espanya. Lluny de fer marxa enrere, el cap de l'executiu estatal es reafirma en el seu posicionament.
No a la guerra.
Per pal·liar l'impacte econòmic de la guerra, la butxaca dels ciutadans, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, es reunirà demà amb sindicats i patronal per dissenyar un escut social.
Aquest conflicte ressona de nou avui a una de les cites clau del sector, la fira ITB de Berlín, on els majoristes de viatge del principal mercat turístic balear han mostrat incertesa en vista a la temporada alta.
Les reserves del mercat alemany cauen entre un 3 i un 5% per aquest estiu, però, segons els hotelers de Mallorca, el mercat alemany és el que millor respon fora de la temporada alta. És Javier Vic, president de la patronal hotelera mallorquina.
Seguirá siendo el mercado que hará de palanca para que esta estrategia que tenemos de ir potenciando el primer, el segundo y el cuarto trimestre pues vaya en la buena dirección.
Els titulars de la jornada passen també pel cop que suposa el tancament de gamma al sector ramader.
Els ramaders estan indignats amb el tancament precipitat de la lletera i estudien fórmules per poder mantenir els animals. DAM comunicarà oficialment l'ERO a la plantilla dimarts que ve i llavors es coneixeran els motius que hi esgrimeix. Un dels ramaders afectats per aquest tancament és Miquel Vanrell, propietari de la vaqueria de Son Carbó de Campos.
Nosaltres ja teníem previst que Gama podria tancar, el que passa que no mos pensàvem que pogués tancar tan aviat. I això, el grup DAM mos ha fet un desastre amb això.
La llei de cogestió aeroportuària agafa força.
Més per Mallorca i més per Menorca han assolit un acord amb el PP perquè les Balears puguin decidir sobre el sostre de vols que poden arribar als aeroports illencs, unes decisions que ara pren AENA des de Madrid. Vox veu el text inconstitucional i els socialistes, de moment, no han manifestat el seu posicionament.
La Guàrdia Civil investiga el cas d'un home que ha aparegut mort a Selva.
L'home d'uns 70 anys va ser trobat ahir matí sense vida a l'interior d'una caseta d'obra d'una empresa on havia treballat i on, segons sembla, residia habitualment. Els investigadors estan a l'espera dels resultats de l'autòpsia que permetrà esclarir les circumstàncies de la seva mort. De fet, no es descarta que la mort es produís fa diversos dies.
La presidenta del Congrés, Francina Armengol, serà una de les testimonis del judici contra José Luis Ábalos i Koldo García pel cas Mascaretas.
Avui s'ha confirmat que l'exministre i el seu exassessor seran jutjats en el Tribunal Suprem. La sala ha rebutjat els recursos de les seves defenses que demanaven enviar la causa a l'Audiència Nacional perquè l'exministre ja no és diputat. Per tant, la vista oral contra Ábalos i García arrencarà el 7 d'abril si no hi ha canvis.
I Extremadura Vox ha votat la investidura de Maria Guardiola en la primera votació.
La candidata popular demana a Vox un acord just amb els resultats electorals. A la segona votació prevista per aquest divendres,